Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Avui parlarem, debatrem sobre la propietat privada. I estem contents de poder fer aquest programa perquè tenim dos convidats. Tenim aquí a la Pilar amb nosaltres i també al Gorka. El Gorka ja el coneixereu d'haver participat en diferents programes a Contrabanda. També participa espontàniament fent trucades en diferents programes i la Pilar també ha trucat a Ràdio Bronca més d'una vegada, ha col·laborat amb algun programa també i també inclús amb Ones de Pau va participar en aquell programa dedicat als feminismes de aquest any, sí, de principis del 2011. Bé, bona nit als dos. Hola, Pilar.
Hola.
Hola, Gorka.
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit. Bé, doncs aquí estem per fer aquesta taula rodona, taula rectangular, des de l'estudi 2 de Contrabanda. Us agraeixo molt la participació, els dos. Amb la Pilar ja ho vam acordar fa dies i amb el Gorka doncs, ha sigut una participació espontània més d'aquestes que deia i això doncs, sí. És el que té les ràdios lliures i també encantadíssim de que participis a Ones de Pau.
Gràcies.
Bueno, tinc per aquí un text de la Wikipedia, aquesta enciclopèdia lliure, que ens defineix què és la propietat privada. Són dos paràgrafs amb bastanta informació, però ens pot ajudar a situar una mica el programa amb diferents temes que després podem anar desglossant i matisant i debatent. Si us sembla bé, el llegeixo en un moment i així ja tenim doncs, aquesta primera definició i després la fem entre totes, com en surti. Què diu la Wikipedia? Propiedad privada son los derechos de las personas y empresas de obtener, poseer, controlar, emplear, disponer de y dejar en herencia tierra, capital, cosas y otras formas de propiedad. La propiedad privada se diferencia de la propiedad pública en que esta última se refiere a bienes propiedad del Estado, comunidad o gobierno y no de individuos o entidades empresarias. El concepto de propiedad ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de la historia. A fines del siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, la propiedad privada surgió como la forma predominante de propiedad en el ámbito de la producción y las tierras, desplazando a la propiedad feudal, gremios, sistemas de talleres de trabajo y producción artesana, que se basaban en la propiedad de las herramientas de producción por parte de trabajadores individuales o gremios de artesanos. Los marxistas y socialistas hacen una distinción entre propiedad privada y propiedad personal, definiendo a la primera como los medios de producción, haciendo referencia a la empresa privada basada en una producción socializada y mano de obra asalariada, mientras que la segunda son los bienes de consumo o cosas producidas por un individuo. Históricamente, hasta el desarrollo del capitalismo, el término propiedad designaba a la tenencia de tierras. A partir de entonces, el término propiedad comenzó a utilizarse para referirse a la propiedad sobre los medios de producción. Desde entonces, en su acepción común, se ha extendido para abarcar a las posesiones personales y a la propiedad no productiva que poseen los individuos. Deixem aquí aquesta primera definició. A bote pronto, Pilar, Gorka, alguna suggerència per corregir o per matisar o per sumar o algun aspecte que us sembli interessant per començar el debat, la xerrada?
A mi m'agradaria fer una distinció entre l'espai públic i l'espai comunitari. Jo crec que a l'espai públic hi ha darrere un estat, que és el que fa la gestió d'aquest espai, i el comunitari no té per què ser-hi a l'estat. Poden ser les persones que facin la gestió d'aquest espai comunitari. És més, necessiten que aquestes persones tinguin una relació, una interrelació per poder gestionar aquest espai, i és també no només a l'espai, diguéssim, de propietat comunitària, sinó també és a l'espai on la comunitat es concentra, es troba. I això és el que, almenys el model occidental i el que coneixem preferentment, pues, no existeix. Jo crec que és una part d'aquesta propietat que falta, no?
Pilar?
Bé, els objectes que posa aquí a la Wikipedia aquesta, que diu de la propietat de la terra, del capital, de coses i coses o cases, deia?
Coses.
Coses, sí. És, la terra suposo que inclou també la propietat immobiliària i altres formes de propietat. O sigui, però no estan els elements on s'exerceix la propietat, sinó en què consisteix la propietat. Avui al carrer un dels grits que sonava era la relació entre la misèria i la riquesa. O sigui, quan parlem de la crítica a la propietat privada és perquè la genera una despossessió a la gent. O sigui, la força que té la propietat, i això enllaça una mica amb el teu programa antimilitarista, és que és una extracció, una desapropiació de part del treball de la gent i de senzillament del benestar de la gent. Els propietaris, per ser propietaris i garantits per l'Estat i pels exèrcits i per les seves cossos policials, mantenen aquesta propietat privada, que no deixa de ser apropiatòria i generadora de misèria. I la Wikipedia no fa referència a les rendes en què consisteix l'existència de la propietat privada.
Vale, ja ho anirem concretant. Aquí sí que comenta terra i capital com a dos elements principals, i a mi m'agradaria comentar el tema també dels recursos naturals, no? Més endavant al llarg del programa. Veiem com ens estem apropiant dels recursos quan en realitat haurien de ser, aquí sí que una cosa compartida totalment, no? Que ningú s'hauria de poder apropiar dels recursos naturals. Això que és una cosa ja molt debatuda en totes les campanyes d'antiminaria, bueno, aquí també de tot el que són les privatitzacions de l'aigua, per exemple, coses que ens haurien de sorprendre molt, les donem per normals, no? Les hem assimilat com a normals, que es puguin privatitzar béns tan necessaris per a la supervivència com l'aigua o com altres recursos, no? Això ho podem parlar després. Ara ens podem començar una mica també, si voleu, a centrar aquests dos temes que ha comentat el Gorka, aquest espai comunitari que comentàvem. Això, més enllà de costums antigues, de lleis actuals però també antigues, com ho podem traslladar en el concepte del compartir, més enllà del posseir? Si voleu, intentem diferenciar què és propietat i què és possessió. Ens atrevim a fer la diferència per si ens condueix,
sí,
cap a algun lloc.
Està clar, la diferència, una de la possessió que es podria dir individual, a diferència de la propietat privada, és diferencial, que és l'ús. O sigui, hi ha uns usos comunitaris, com per exemple això que parlaves fa un moment dels recursos naturals, que aquests recursos pertanyen a la comunitat, i per tant l'apropiació per corporacions i multinacionals és un acte de desapropiació de la gent. O sigui, això hauria d'entrar dins d'un model d'organització social alternatiu que no generés beneficis. que generés només i també un ús que no estigui malgastat ni que es carregui, o sigui, tenir l'idea de conservació dels recursos naturals com propi de la gent del país on viu.
Però en quant a la diferenciació de la possessió, potser l'eslògan més sentit és el de, per exemple, la tierra es de quien la trabaja, no? Després també veurem el Proudhon, que és el que comenta també com un dels eixos és el treball. Si tu treballes en algú, tu ets el propietari del que estàs fent, d'alguna manera, bueno, entre cometes. Tu realment estàs generant alguna perquè tu estàs treballant més enllà del teu amo o de qui s'hagi atribuït a aquell espai on tu estàs treballant o les eines que tu utilitzes. No sé, Gorka, tu la possessió la podem entendre també com una ocupació o com una funció?
Bueno, és el que em sembla que el que parla és de l'usufructe. O sigui, l'usufructe vindria a ser que precisament això, que no és que siguis propietari de la terra, però sí que el que produeix a la terra, si tu l'estàs treballant, és el que et pertany. Aquesta terra, en principi, tots els plantejaments ideològics, diguéssim, de l'anomenada esquerra, tenen com a referent sobretot les comunitats més indígenes, que el que plantejaven era que la terra no era seva. Ells estaven a la terra, feien un ús, però no feien una apropiació de la terra. No era propietat seva, sinó feien l'ús. Al mateix temps, aquest ús sempre estava també orientat a que l'ecosistema es poguessi reproduir. O sigui, no el feien malbé. Si necessitaven pel menjar de la casa, també cuidaven els animals, perquè sabien que després necessitarien d'ells. Aleshores, sí que hi ha una diferència entre el que és la propietat, que jo faig el que em dona la gana d'aquesta qüestió ja i només decideixo jo, i també, diguéssim, el que podien dir això, la possessió, l'usufructe, que és que bueno, sí, jo necessito això, l'agafo, però intento que les condicions estiguin perquè si algú també el necessita pugui agafar, que no és meu, és de tot el que vingui aquí a treballar i tregui el que produeix a la terra o el que sigui, els minerals, el que sigui, no? És una qüestió, la diferència està en que el que comentava la Pilar, no? Que en tot cas, si hi ha algun benefici en el sistema capitalista, el benefici és per l'entitat privada, per aquestes multinacionals que fan l'extracció del mineral. En l'altre cas, si hi ha algun benefici, aniria destinat a la comunitat, a les persones que constitueixen aquesta comunitat. Uh-huh. I no seria, diguéssim, un benefici d'acumulació, sinó de necessitats reals que tenen les persones. O sigui, ningú tindria 5 cases perquè no podrien estar visquent a les 5 cases, sinó tindrien una i ja està, que és la, diguéssim, la utilitat que li poden donar. I jo crec que aquesta sí que seria un punt de partida també per veure aquesta diferenciació, no, que comentaves tu. No?
Sí, o sigui, el propietari treu benefici de la seva possessió i no la fa servir. O sigui, l'idea és diferenciar entre el propietari que explota la propietat, que treu benefici. En el cas de les vivendes està clar. O sigui, diferenciar quan diuen hi ha una cultura de la propietat. És una de les altres coses estúpides que s'han venut darrerament. O sigui, dic, gent que després de l'aprovació de la llei Boyer, que es van alliberar les rendes de lloguer, el pagament de lloguers, dic que la gent de sobte s'ha tornat amb un culte, perquè no diuen cultura de la propietat, que són partidàries de la propietat. O sigui, això és confondre la gent i a més insultar-les, perquè algú que vulgui tenir una cosa per viure i per no tenir un propietari que li estigui variant, que estigui en mans d'ell i que li estigui variant els lloguers cada 5 anys i posant-li el preu que vulgui, a més uns preus que són quotes hipotecàries. Llavors, la diferència entre el propietari i el que posseix de fet per viure i no treu, no lloga, no treu res de la seva propietat, excepte el que es beneficia de viure. O sigui, però no està explotant això, no està traient d'aquesta propietat cap benefici.
Sí, bueno, mira, jo estic visquent en un pis que és de propietat. Mhm. Jo abans havia estat visquent en diferents llocs de lloguer i el que vaig veure en el seu moment, perquè aquest pis em vaig ficar en ell ja fa molts anys, el que vaig veure és que jo estava una miqueta sotmès a l'humor del propietari, del que estava jugant al pis, i que a vegades em comentava: bueno, és que tu contrato 3 anys fora. Ostres, a lo millor jo vull estar més temps. I després també cada any feia una pujada, no, això és el que correspon, no? I vaig veure que realment en aquell moment el que era la venda dels pisos, que encara no havien tingut la pujada que han tingut després i a més continuadament, el que jo tindria que pagar com lloguer o com, diguéssim, quota per ser propietari, més o menys era la mateixa. I aleshores jo em vaig ficar, després d'estar una quantitat d'anys de lloguer, doncs em vaig ficar en intentar agafar un pis de propietat.
I la denúncia que hem de fer des d'aquí i des de qualsevol lloc, perquè la gent es consensi, que estem suportant, o sigui, i la gent, hi ha dues tragèdies que acaben, tragèdies petites, perquè l'altra és la manera de viure en aquest sistema, o sigui, amb condicions laborals, i ja no per les condicions, per la manera de viure, o sigui, ja no és només això. Però en el tema concretament, que això seria la propietat dels mitjans de producció, que després podem parlar. En el tema aquest de la vivenda és per les dues vies. Per uns joves que actuen com a quotes hipotecàries, perquè algú que estigui pagant 600 o 700 euros, et diu la gent: ah, és que no estic pagant molt perquè pago només 600 euros a la ciutat de Barcelona. Doncs li has de dir que al cap de 20 anys, si aquest propietari li ha allargat els contractes de 5 anys i no li ha pujat el doble que pot, perquè la llei, aquesta bollera, la llei dels mercats, és a dir, la llei dels alliberaments de la part forta, de la llei de l'oferta i la demanda, aquesta llei sagrada pels economistes capitalistes ortodoxes o pels economistes, que la, doncs aquesta llei és la que va portar a la situació d'ara. Què hauria de fer una organització social que no treballés pels poders i pels rics i els propietaris? Doncs intervenir directament en els mercats, igual que van plantejar en les èpoques dels anys 30, els anys 30 i durant la Guerra Civil, la que s'havia de controlar els lloguers. O sigui, la gent durant la Guerra Civil, és estrany que no s'arribés a portar una expropiació absoluta dels lloguers, que és el que s'hauria d'haver fet des del 36 al 39, com a mínim. O sigui, no com a mínim, haver arribat a l'expropiació, és a dir, deixar que els propietaris no cobressin res per la seva propietat, perquè si estàvem en una revolució social, per què no es va permetre que se seguissin cobrant lloguers? És una cosa que demostra que la revolució no estava tan bé per on anava, també per on havia d'anar. Llavors, si tenim clar que la propietat hi ha un dret de vivenda, en una situació i que a més ho reconeixen les lleis, en teoria, drets de vivenda. Llavors aquest dret de vivenda ha de ser efectiu, s'ha d'entrar a un control dels joguers. Al final, durant la Guerra Civil, es va acabar pressionant al Companys, que li fan homenatges, aquests governs, siguin de dretes, d'esquerres o tal, tothom va i li posa flors. Llavors que li posin la flor i rebaixin com a mínim el 50% dels joguers d'ara. O sigui, això com a mínim, ja que li fan homenatges, perquè això es va aconseguir durant la Guerra Civil en part, perquè altres van tenir força per deixar, senzillament, no calia que haguessin governs i es deixaven de pagar els joguers. Perquè l'idea aquesta és bàsica, o sigui, comprendre que per viure en un lloc no hauries de pagar res si és un propietari que ja té el seu lloc per viure. O sigui, no volem que ningú es quedi al carrer, però el que no volem és, com deies, que algú tingui cinc cases i estigui traient una fortuna de gent que només vol viure en un lloc. O sigui, un no pot tenir cinc cossos per estar en cinc llocs diferents. O sigui, que esculli el propietari la propietat que vulgui per viure i que la resta no s'apliqui cap renda de lloguers i en tot cas que es limitin. O sigui, ja que estem en una estem en un liberalisme pur i dur. O sigui, quan parlen la data, o sigui, amb 600 euros o 700, la gent està entregant 30 milions de les antigues pessetes, en euros seran uns 160 o 180 mil euros. És pel fet de pagar un lloguer de 600 o 700 euros, al cap de 20 anys s'han pagat 30 milions de les peles aquelles.
Molt bé.
No, llavors és la cosa aquesta. Estan pagant tota aquesta quantia i no hi ha no l'estan transferint la propietat. Que no estem exigint la transferència d'una propietat, estem transferint la transferència del dret de poder viure en un lloc, sense que hi hagi pressions de propietaris que t'estiguin robant, directament robant.
Totalment. Bueno, deixa'm fer un apunt ràpidament. Només recordar que aquí el programa Ones de Pau ja vam comentar la vaga de lloguers de l'any 31, ara no recordo, crec que era l'any 32, la vaga de lloguers que va haver-hi, 31, que bueno, en certs barris de Barcelona i també d'altres municipis molta gent treballadora va dir que no pagava el lloguer i es va aconseguir doncs mantenir aquella vivenda i expropiar-la d'alguna manera i sí, durant un temps va ser així. Tenim el document, és que no tinc la informació aquí, però tenim aquest document que està enllaçat al blog del programa, a onesdepau.contrabanda.org.
I el 31, no, com a molt es va aconseguir una petita reducció d'un 50 també, que després es va exigir el 36.
La vaga de lloguers va ser real i van ser milers de ciutadans i ciutadanes que no van pagar el lloguer durant
exacte,
més d'un any.
Exacte, com a resistència. Però després van tornar a pagar i com a molt es va aconseguir una reducció de lloguers,
Sí, no va ser cap a diguéssim, política o llei institucional, evidentment, com comentaves abans. Vale, et passo la paraula a Gorka, però només apuntar abans que aquest debat que estem fent ara és superimportant fer-lo perquè últimament s'està parlant molt de tots els desnonaments, s'està parlant de la dació en pago, no? Tot això de les hipoteques, i no s'entra de cap de les maneres a la base, que és el que ens interessa, que deixar d'una banda ja aquestes reformes o aquestes correccions legislatives per entrar realment al tema de l'expropiació, de la possessió de tots aquests béns, tots aquests espais, tots aquests recursos que haurien de ser de tothom i no s'està fent això. Recordo també un programa que vam fer a propòsit de l'ocupació del Banc Espanyol de Crèdit a Plaça Catalunya, on van venir dos economistes i jo els hi vaig preguntar si hi havia expropiació d'empreses i tampoc, és que no s'està expropiant cap empresa i reconec que és una cosa molt difícil de fer, però no hi ha exemples, hi ha comptadíssims exemples d'aquestes expropiacions. Aleshores, potser per seguir profunditzant amb el tema de la possessió de tots aquests béns i drets que es privatitzen o que s'assumeix la propietat per part d'empreses o de l'Estat, preguntaria potser, Gorka, el punt de l'organització, no? Si canviem l'organització social o, o si ens aprofundim o consolidem diferents formes d'organització, potser trencarem aquesta barrera de, del reformisme per entrar directament en, en la possessió dels béns naturals, de les vivendes, d'aquests espais comunitaris, a partir de l'organització d'aquesta altra manera que també d'alguna manera entenem i que doncs, alguns ja estan posant en pràctica. Què hauria de canviar de l'organització social per poder exercir aquest dret a la propietat, aquest, perdó, seria absurd que nosaltres volguéssim el dret a la propietat, per poder realment exercir la llibertat total, començant per els espais on estem vivint i fent nostres doncs, els recursos que genera el nostre propi treball o els espais que hem acondicionat per la vivenda, ja sigui unifamiliar o comunitària. Quin és l'eix clau de l'organització en aquest sentit, que ja s'està treballant en molts espais comunitaris, en moltes xarxes, però que encara cal difondre i remarcar? Se t'acut algun en concret, alguna manera d'entrar en aquesta organització? O de posar algun exemple?
Jo no soc potser la persona més adequada, ni soc cap expert, ni molt menys. I bueno, també amb el que he comentat podia semblar que jo estava fent com alguna mena d'apologia també de la propietat. El que passa és que m'agradaria explicar que estem en un context en el qual estem, diguéssim, rodejats per tots els costats, i jo crec que per poder plantejar qualsevol qüestió alternativa, també aquesta alternativa té que sortir d'aquest espai, diguéssim, on la propietat s'entén d'aquesta manera de treure una renda, i per trobar alternatives a aquest model no sé molt bé on tindríem que incidir en la qüestió de l'organització. El que sí que sé és que, bueno, que hi ha experiències de persones per un costat més, diguéssim, més populars, i això no vol dir desorganitzades, sinó potser una miqueta més espontànies, com poden ser els mercats d'intercanvi. Però en aquests llocs el que es fa és compartir bueno, l'excedent de les qüestions que són de propietat. Evidentment, per participar tens que tenir propietats que són com un excedent, que no les utilitzes. El que parlaven abans de les cases, tinc 6 cases que no les utilitzo i les porto allà per si n'hi ha gent que les necessita, i es poden fer a l'intercanvi, i pot ser de moltes maneres. A vegades no tens per què tampoc donar qualsevol cosa a canvi. N'hi ha mercats que sí que són d'intercanvi, que si agafes alguna cosa tens que donar una altra a canvi, però n'hi ha mercats d'aquests que no són d'intercanvi pròpiament, sinó que si necessites alguna qüestió que està allà, l'agafes, i quan tu tinguis alguna cosa que no utilitzes, la pots portar sense que hi hagi l'obligatorietat d'aquest intercanvi, no? Jo crec que aquests són espais on es pot experimentar per veure quines qüestions són les que ens poden podem utilitzar després. Després n'hi ha models cooperatius que estan en funcionament en xarxa i que també serveixen com diguéssim aquest espai experimental. El que passa, aquí està una miqueta més organitzat, tenen ja una organització més formal, i bueno, el que passa és una estructura més horitzontal que els altres sistemes, diguéssim, que hi ha en el sistema capitalista, que són més bé piramidals, no? I jo crec que és d'aquests llocs on té que sortir aquesta visió que pugui donar el canvi, no? I crec que hi ha una experiència que ja fa molt de temps es va portar a terme a Alemanya, que es deia el projecte A, i que precisament Partien de, precisament perquè tenien propietats, podien portar-la a terme perquè estaven, era una ciutat no massa gran i perquè les persones que s'havien implicat tenien propietats i aleshores el que feien era aquestes propietats les compartien i feien com una mena de col·lectivització i feien un intercanvi de, diguéssim, de serveis, de si una persona necessitava que algú li fessi, jo que sé, els mobles, pues, n'hi havia un carpinter, pues, anava a aquest carpinter i deia, jo et pinto la casa. I després tenien també petites empreses que la gent participava en aquestes, en aquests espais de producció, i que era producció precisament per la gent que no estava participant de, del projecte, el projecte A. I n'hi havia, era com una barreja de, diguéssim, una part de capitalista i una part més comunitària. La part capitalista no buscava fer molts diners, sinó incorporar-se dins de l'espai de la ciutat on estaven, i de les rendes que obtenien, part d'aquestes rendes anaven destinades a projectes alternatius, de cooperatius, per un costat, i comunitaris, i per altre costat també anaven a projectes més personals. Alguna persona, pues, que tenia un somni d'anar amb els companys a fer un viatge, no sé, a qualsevol altre lloc, a veure una experiència de vida X, pues, aleshores n'hi havia una part d'aquesta renda que s'utilitzava per aquestes persones anessin en aquest viatge a veure aquesta experiència i poguessin tornar després al grup en el que estava participant aquesta experiència. I jo crec que el canvi, un dels canvis que veig en principi, és que tenim que reduir el que són les ciutats, perquè si no serà molt difícil que es produeixi un canvi, i teníem que treballar més, a lo millor potser en una dimensió més de barri. I per això aquests mercats d'intercanvi o senzillament un intercanvi de productes, no, d'intercanvi, no, de productes que no, ja no es fan per intercanvi, s'estan donant precisament com a experiències en els barris i surten d'aquestes assemblees que s'han format en els barris.
Sí, tots els pisos que estan desocupats ara, i també que no sabem exactament quina és la geografia del territori on estan disposats, això seria una informació que, degut a que hi ha un dret del tot anegat, doncs buscar que ens ofereixin, que els exigir. Clar, com podem accedir, si hi ha un Institut Nacional d'Estadística o el que hi hagi, que ens diguin tots els pisos que estan desocupats, que diuen que hi ha 1 milió, que aquí a Catalunya hi ha 300.000 o així, saber i on estan, perquè molts a la ciutat de Barcelona no estan aquests pisos buits. O sigui, saber quina és la distribució que tenen, que dius la concentració que hi ha a la ciutat de Barcelona, anar-se, clar, anar-se'n cap a aquests llocs, pot ser que la gent no s'ho estigui plantejant, però si aquests pisos estan buits, el que no té sentit és que estiguin buits. O sigui, això és una, va contra tota la lògica, que la gent estigui patint i que hi hagi pisos generats per l'especulació. Dins de les pressions d'un moviment que s'ha d'oposar i s'ha de construir amb criteris clars, seria buscar això. I quan parlem això de que s'utilitza l'expressió lloguer social, és la cosa aquesta que diem, que no posin adjectius, o sigui, el lloguer és un robatori, o sigui, que no ens diguin que és social o que és antisocial. O sigui, ja hem vist que el que és l'estafa dels lloguers actuals, que són quotes hipotecàries sense transmitir la possessió del pis. I llavors, quan es planteja això de la dació de pagament i fan que la gent es quedi al carrer i a més amb aquests deutes, que a qualsevol que li diguis això no entenc, o sigui, és una cosa que és d'una absurditat, que és la lògica del capitalisme en estat salvatge, que arrosseguin deutes bancaris. I en canvi el banc se'l pugui quedar al 60% del valor que van taxar allà. Llavors això ens està donant que aquests pisos, si el banc es pot quedar el pis al 60%, vol dir que aquesta està sobrevalorat. Llavors que tota la gent que tingui ara quotes hipotecàries, la pressió social hauria de ser prou forta per dir que li valorin, que li tornin a regirar el càlcul de les hipoteques i que baixin aquest valor del 40% com a mínim. O sigui, vale. Si el banc es queda al pis amb un desnonament, per què no es queda la persona desnonada amb aquest deute reduït en un 40%?
Vale, però jo sincerament, tots els respectes, ni mercats d'intercanvi ni hipoteques entrarien dins del camí per realment canviar això que estem parlant de la propietat privada. O sigui, seguim parlant de la...
Tu tens un concepte molt ortodox de la propietat i és això que t'estem intentant dir. O sigui, no vincular,
però és que us he preguntat sobre l'organització per precisament no caure en el debat reformista com canviar la llei hipotecària.
No és canviar la llei hipotecària, és dir que la llei hipotecària que el vigent, el deute hipotecari, és un frau. O sigui, han enganyat a la gent. Llavors, el que hem de reclamar és que això es negociï de nou. O sigui, perquè a tu et sembla això reformisme, però això no. El banc no ho admetrà. Jo està admetent amb ells. Ja. O sigui, si hi hagués una situació revolucionària, les quotes hipotecàries aquestes quedarien reduïdes a zero.
Vale, fem una pauseta aquí per posar una música. Ara que això de revolucionari pot engrescar els oients de contrabanda.
Estaria clar, oients. O sigui, que qualsevol, en un moment així, qualsevol quota hipotecària quedaria a zero, però existeixen unes institucions i uns governs que els estan finançant i que en canvi no es posen al costat de la gent. Llavors la dació de pagament hauria d'estar claríssima, amb efecte.
És que no em preocupa sincerament i crec
a tu no, però la gent que ho està patint sí, però clar que els preocupa.
Però la gent que ho està patint ha assumit el concepte de propietat privada i ha jugat.
No és cert.
La gent
ha fugit d'un robatori dels joguers. Llavors no estiguis acusant, com fa molta gent,
acusar
la gent per haver tingut l'opció d'accedir no a la propietat en el sentit explotador. O sigui, quanta gent d'aquesta que té la dació de pagament ara al coll, la hipoteca al coll, ho ha fet això per explotar aquesta propietat.
No, s'acaba el somni, et despertes
no
i et dones compte...
No és un somni tenir una vivenda que no tinguis un propietari que t'estigui llançant al carrer amb el lloguer i pujant-lo.
No
està en mans. O sigui, molta gent que ha optat per la propietat, la vivenda en propietat, ha estat optant per la vivenda d'ús de la propietat. I per tant, aquesta gent, el concepte de propietat no és la propietat explotadora per treure diners i llogar-lo a altre. Ha estat per viure. Llavors, aquesta gent ha de tenir un tractament en un model social alternatiu de reconèixer-li que hi ha hagut una especulació bancària i ella no l'ha de suportar.
Rosa, però sí que és cert.
Ha participat, no hauria hagut especulació si no s'haguessin comprat els pisos com es van comprar.
El que sí que és cert és que estem parlant des de un context de model social.
Sí.
Aleshores, jo realment sí que no em ficaria en demanar el patronatge a la vivenda.
Exigir.
Un moment.
No demanem, o sigui,
deixa'm que acabi.
Com a dret de la vivenda.
Deixa'm que acabi. Jo el que puc acceptar la qüestió d'exigir. Jo no exigiria al patronat de la vivenda que doni una relació de cases buides, perquè és que jo no em refio del patronatge a la vivenda. És més, jo el que crec és que, en tot cas, tindríem que tenir molt clar que les persones que... estan patint perquè les han tret d'una casa, les han desnonat, les persones que estan sota la coacció d'una hipoteca d'aquestes i no volen continuar sotmesos a aquesta coacció, es tindrien que ficar, es tindrien que posar d'acord per dir pues no volem continuar amb això, no exigim res ni al banc ni al govern ni a qui sigui, sinó que ara ens organitzem i anem a les cases que estan buides i les fem nostres i visquem tots junts i les defensem. Sembla, és clar, la qüestió és com no tenim aquesta força.
Exacte.
No tenim aquesta força, aleshores la possibilitat que estem veient és la qüestió aquesta més de reformar, de canviar aquestes lleis. Això és reformar, encara que la canviem, l'estem reformant perquè és una llei, en comptes de dir, no, és que no volem lleis.
No, sí, però...
Pilar, sisplau, deixem que fem la parada.
Espera, acabar el raonament.
Vale.
O sigui, l'idea és aquesta.
Sisplau, apropa't al micro, sisplau, Pilar. Ara sí que t'ho dic, perquè si no et surts...
Ja?
Sí.
Doncs, a veure, la gent està patint un problema que no és l'elecció aquesta... Que era perquè han volgut. O sigui, havia un mercat amb unes condicions determinades, el banc els va enganyar senzillament, sí, amb un preu que no responia al preu que feia 15 anys, o sigui, multiplicat per un 400%, un 600% d'augment del preu de vivenda.
O sigui que si és barata sí que hem d'acceptar la propietat privada.
No, t'estic dient...
Mentre la podíem pagar l'acceptàvem.
No, o sigui, no és barata, és que és l'idea de que la gent ha de viure en algun lloc. Llavors si ha de viure i resulta que l'ocupació està penalitzada perquè hi ha, igual que ara, hi ha els tios aquests del Puig, abans estaven els del Saura. O sigui, ells tenen la llei a la seva mà. La diferència de les altres èpoques és que hi havia comitès de defensa armats, que els alguacils aquells que venien a fer els desnonaments es posava la gent de la CNT i aturava això, i no tornaven. Però és que aquí hi ha un desnonament, i com tenen les lleis a la seva mà, perquè no han tingut cap pressió popular ni cap resistència forta des de baix que els obligui a canviar-les, o sigui, perquè no estem a favor de les lleis, però estem en contra d'aquestes lleis usureres i aquestes lleis que fan que la gent ho estigui passant fatal per la merda d'aquesta de la propietat. Llavors, quan estem dient, són les seves lleis, fins i tot cauen en situació de frau, perquè estan negant un dret que reconeixen teòricament en la Constitució, el dret a la propietat, i és el que esgrimeixen per fotre al carrer, i negant també un dret de la vivenda. O sigui, estan vulnerant dos drets contra les propietats del banc.
Però si ja ho sabem que els estan vulnerant els
drets. Doncs llavors hem de tenir clar que estan anant contra un dret bàsic, que és un lloc per viure.
Sí, però aquesta llei no es canviarà, llavors per això es feia la pregunta de l'organització.
Tenim que fer la pressió social per tenir clar les exigències,
vale.
Perquè quan, igual que es diu, la dació de pagament s'està reclamant, veritat que ells no volen. O sigui, i per què hi ha països on... És que ara mateix un pis a Londres és de 120.000 euros, o sigui, és una propietat la que passa aquí al territori, que està especuladíssima. I per això, i ja no és només la propietat, és l'explotació que hi ha darrere, perquè és la relació entre salaris i la possibilitat d'aconseguir una vivenda, ja sigui per lloguer o per quotes hipotecàries.
Ara entrarem al tema del treball, però jo us havia fet la pregunta de l'organització precisament per no entrar en aquest cercle de com es modifica i com...
Canviant la consciència social de que els estan robant, o sigui, és una vida, el capitalisme ofereix aquestes característiques.
Però és un robatori on tu poses la teva signatura, ningú t'està apuntant amb cap pistola, tu poses la teva signatura i acceptes aquell preu especulatiu i acceptes...
Tu has tingut maniobra per rebaixar-lo? Et deixa el banc posar tu el preu?
No, jo ara estic negociant una rebaixa del lloguer.
Et deixen anar al lloguer?
No he tingut mai propietat.
I has tingut èxit?
M'estic a l'espera.
Doncs probablement acabaràs allà on...
Bueno, sí, el que passa que... Perdona, digues.
Sí, no, el que... La qüestió, a lo millor... Ostres, anava a dir una cosa, però...
Digues.
No, que se m'ha anat.
Endavant, Ràdio Lliure, autogestionada, no comercial, de Barcelona. La pausa ja la farem. Digues, digues, endavant, no et tallis.
No, no, que estaves parlant tu i si parla ella pues no, no s'entendrà, que quedarà una barreja. Que no me'n recordo. Anava a dir una cosa, però n'hi ha una, em sembla que era Verdun, que s'ha ocupat una finca i allà, aquesta finca estan, bueno, l'estan ocupant persones que han sigut desnonades i ha sigut una ocupació col·lectiva amb més gent, li han donat suport. Aleshores n'hi ha persones que sí que estan senyalant, però ara m'ha vingut. Potser de les qüestions aquestes de l'organització que parlaves de canviar, jo crec que n'hi ha una qüestió que és l'extrema riquesa i l'extrema pobresa, no? N'hi ha una diferència molt gran entre les situacions socials i econòmiques, i aleshores potser aquesta diferència tindria que desaparèixer. Si aquesta diferència desapareix, segurament totes les persones tindrien casa, totes les persones tindrien un espai, perquè jo crec que la vivenda, malgrat que sigui un dret fonamental, és un dret que són els estats els que diuen quins són els drets i quins no, a més, com deia Pilar, estan sustentats per exèrcits, però és que a més n'hi ha més d'aquests drets fonamentals que no, tampoc s'estan complint. No és només la vivenda, també està el del treball, que jo no el vull, però és un imperatiu legal. Aleshores, pues,
el treball assalariat.
Esclar, jo he treballat assalariatment i com assalariat i no comparteixo aquesta mena d'explotació. El que passa és que tampoc tinc moltes altres alternatives. I aleshores, on puc sortir-me una miqueta diguéssim, de l'espai controlat, ho intento i m'escapo. Evidentment, el que no plantejaré són qüestions de reformes de lo que han consensuat els estats, el capital, en definitiva, i jo crec que sí que tindrien que lluitar per qüestions fonamentals com és la vivenda, com és l'educació, la sanitat, tota una mena d'aspectes que estan controlats precisament pel poder, que ens instrueixen perquè sí acceptem les regles d'aquest joc, i sempre ens diuen, no, doncs entra aquestes regles i des d'aquí farem el canvi. O sigui, és que jo no vull fer un canvi d'això, el que vull és canviar això totalment, amb la qual cosa si entro ja no el canvio, perquè ja estic dins. Aleshores, on puc em surto i intento fer el que pugui des de fora, i evitant participar, malgrat que és veritat que n'hi ha situacions que són dramàtiques i urgents i que es tenen que donar una solució en aquest moment. Aleshores, allà sí que podem actuar. La qüestió que coneixem de les presons, no estem, jo almenys no estic a favor de l'existència de presons, però és que tampoc les puc destruir. Aleshores, com una situació, el que es fa és intentar donar suports a persones que estan empresonades i que fan una lluita contra el sistema penitenciari des de dins de la presó. N'hi ha molta gent que fa una lectura de que això és un reformisme, no? I és que no vull canviar res de que facin una presó millor. No, és que no vull la presó. El que passa és que sí que n'hi ha un conflicte allà mateix, de que n'hi ha una persona que està dins, que està denunciant un sistema penitenciari, i aleshores es fa una actuació d'urgència de donar suport. El mateix a les persones que són desnonades o que van a ser que intenten ser desnonades, i anem al barri i tapem la porta perquè no entre la policia, però és veritat el que diu.
O que seran desnonades.
O que seran, sí,
sí,
però és veritat.
Estan tenint moltes dificultats, per això t'ho dic, si la legislació permet que el banc es quedi al 60%, ja, perquè no recalcula la deuta, ja, i s'aplica això a la gent que està pagant una hipoteca, i redueix això.
Aleshores, sisplau, pues... sisplau, deixem el tema de la vivenda per després
Anem, exacte.
Ja. Anem a altres temes perquè portem ja 50 minuts de gravació. Només un torn més, si voleu, per tancar el tema de vivendes, però siguem breus amb les intervencions, així podem aportar...
No, jo volia sortir de la vivenda per dir, bueno, si el problema de la vivenda és el banc que està darrere, doncs pues agafem el banc.
Exacte.
Vale, ara entrarem al capital.
Doncs això, la banca, igual que parlàvem del tòpic aquest de lloguer social, no. O sigui, això de robatori, tornem a l'idea de robatori, doncs el banc és igual. O sigui, aquí el moviment 15M i fins i tot en xerrades suposadament alternatives i tal, es convida gent que pensa que la banca no és dolenta, que la banca no és dolenta i que en tot cas fan excessos i s'ha d'anar contra aquests avariciosos, aquesta gent que cobra grans primes, i la pel·lícula aquesta de l'Inside Job que ha tingut tant d'èxit, doncs tota la gent està que aquests són els culpables, i quan anem pel carrer veuen un banc i diuen culpable i posen el dit. A veure, quan diuen així que són excessius i avariciosos, el que no veuen és que el que fan els bancs és respondre a la lògica del capitalisme, que és màxim de beneficis. Llavors, com el banc és una institució absolutament nociva, el que quan ens diuen que hi ha gent que ho fa com a demanda, no per un consumisme així excessiu, sinó senzillament per accedir a una vivenda. Demanen un crèdit. Doncs bé, aquest crèdit hauria d'anar a interès zero. O sigui, l'idea de que la banca hauria una... Dins de... Jo poso el model de sanitat pública amb tots els qüestionaments que podem fer des de l'anarquisme i tal, però el model de sanitat, amb totes les crítiques que podem fer de que hi ha una medicalització excessiva, una...
Sisplau, no entrem perquè sortíem de la vivenda per anar al capital i ens anem a la sanitat.
L'idea de la banca pública una cosa així. O sigui, una banca que, igual que la sanitat pública, en teoria, ja t'ho dic, no sé si els metges fan amb els farmacèutics els seus pactes i segur que tenen la indústria farmacèutica darrere també i tal. Però en principi la sanitat pública no fa beneficis, dona un servei demanat per la gent, en teoria. I jo crec que sí, que té una demanda social bastant interessant. Llavors, això seria, a diferència de les militaritzacions i dels exèrcits, que els hauria de qüestionar tota la gent, i jo crec que cada vegada hi ha més gent que la qüestiona, doncs defensar el que la gent vol. O sigui, que l'Estat no ens imposi donar-li la volta a l'organització social. Volem un altre model, no volem un Estat que ens imposi el seu model i les seves exigències. Llavors, quan una demanda podria ser això, una banca pública que funcionés sense interès, sense necessitat de pagar interessos. O, igual que no volem que de la propietat s'estregui cap quotes, cap hipoteca de negocis ni cap lloguers, no volem tampoc que de la banca s'estregui perquè la gent demani un crèdit després hagi de tornar...
Perdona, Pilar, mira, és que abans estàvem parlant de la vivenda i plantejava que si el problema de la vivenda és que hi ha un banc, agafem el banc. Si el problema... si el problema és el banc o el problema és la sanitat o el problema és l'ensenyament o un altre aspecte social, a darrere de tot això, que és el que està el propi sistema del capitalisme, sí. No? Pues, aleshores tenim que anar contra el capitalisme. Segurament si anem contra el capitalisme intentarem canviar la qüestió de la vivenda, la qüestió de l'ensenyament, de la sanitat, de tot això. Com poder incidir, com es pot incidir per canviar aquest sistema capitalista? No, jo no tinc...
Deixem una resposta per després de la publicitat. Deixem posar un tema de música, Pilar, perquè si no anem sumant massa temes i també vull fer alguna pregunta concreta. Fes la matisació que vulguis, sisplau, però anem ja a la pausa.
Volia acabar de dir el que estava dient.
Ara sí, últim torn, sisplau.
Sí? Acabo ja? Ja, que comentava que anem cap al capitalisme i com acabem amb aquest capitalisme, no ho sé. El que tampoc sé, jo no sóc tècnic i ni vull fer qüestions tècniques de com té que ser la banca, com té que ser l'ensenyament, la sanitat, la vivenda... O sigui, jo crec que això, en tot cas, les persones tindrem que decidir com volem que sigui la vivenda, la sanitat, l'educació, si necessitem banca o no la necessitem, i aleshores des d'aquesta part, des de... El problema és que jo no sóc gaire optimista, jo no crec, la gent no som, no estem en aquesta situació de consciència de dir, ostres, tenim que canviar i el necessitem i com volem que siguin aquestes coses. Jo tècnicament no participo d'aquesta qüestió perquè jo crec que donaria la meva, diguéssim, opinió de com té que ser el món i n'hi hauria molta gent que diria, escolta, en el teu món jo no hi cap. Aleshores, per això jo prefereixo, en tot cas, que si es té que produir algun, diguéssim, algun debat sobre com té que ser aquesta mena de canvi, pues es tindria que produir en un espai amb més gent i sí, creant un espai comunitari i col·lectiu de transformació.
Doncs mira, ja que ell volia iniciar el programa amb una cita del Prud i després no s'ha fet, una del programa revolucionari que plantejava, i a més que és d'una actualitat increïble, era construir, a diferència del que serien els estatistes o els revolucionaris o comunistes o governamentalistes que parlen de l'eliminació i la estatalització, la nacionalització de la banca, no. El model aquest que qüestionaria com s'extrau, com es desposseix a la gent, i una de les maneres de desposseir-la és a elles i també als estats amb el deute públic que l'acaben pagant elles, la gent treballadora. O sigui, quan es parla de deute públic que es queden als bancs i tal, ho acaba pagant la gent treballadora. L'idea seria això, una banca pública que permetés, o sigui, que agafés les institucions bancàries, el model de les caixes que ara s'han banqueritzat, seria perfecte fer-lo, declarar-les que són establiments públics com pot ser un hospital, llavors que es gestionés per treballadors, no per funcionaris, que hi hagués un control social important, o sigui, i no uns tios delegats de comissions i de UGT i de polítics que a més estaven perquè després fer el negoci a la banca, sinó veritable control social des de baix d'aquest model de banca pública, i que operés amb crèdits per autònoms, treballadors o empreses petites, qüestionant també el model productiu que si ens tenim temps parlarem, i per l'accés a la vivenda. I podem qüestionar ja des del model aquest de crítica al consum que aquesta banca pública no donés crèdits al consum, que no donés crèdits per cotxe ni per res, no. Només per necessitats que la societat, com tu dius, ens posen d'acord, com si fos l'accés a la vivenda o a eines de treball o d'autònoms o de necessitats que es considerin social, i operant a interès senzillament per cobrir el sou dels treballadors. I pot ser això, senzillament això, cobrir costos, no fer negoci, perquè la banca fa moltíssim de negoci. I com no volem ser un model estatista, no aniríem a exigir que tota la banca fos estatitzada. No, si després el botín vol seguir, que quedi clar que els diners de la gent que posi el diners amb el botín assumeixin els riscos. És a dir, si ells tenen corralitos, nostra organització social no salvarà, mentre que sí garantirà la banca pública, els dipòsits de la banca pública. No tindran diners perquè l'interès serà zero. O sigui, no ho podran fer. I estem trencant una dinàmica del capitalisme, de que el diner fa diner. No, el model que estem defensant, similar al model aquest de la sanitat pública, on no hi ha negoci en teoria, després això que podem qüestionar la pressió de les farmacèutiques i tal, però en principi no fa negoci, a diferència de la sanitat privada.
Deixem la sanitat.
La banca pública, que sigués un model semblant i que es pugui portar, això és una de les demandes que es feien en altres èpoques que es tenien clares i que no van transcendir, perquè també és l'idea aquesta del domini que va acabar, de que quan es plantejava un socialisme revolucionari va guanyar la branca més estatista i amb, com resulta que no es presenta com a alternativa, hem de tornar al socialisme revolucionari aquell que es va esbroncar a la Internacional entre la branca autoritària, i que no la volem, i la branca més llibertària, tampoc era el nom, perquè la branca no autoritària. Tornar a aquest socialisme revolucionari, però ara, amb unes eines clares. O sigui, que si les expliques, jo crec que la gent del carrer estaria... està clar que pots fer una crítica als diners i tal, però quan la gent es veu amb problemes i hi ha el crèdit com una cosa no per especular, sinó per cobrir una necessitat social, doncs ja està.
Vale, d'acord, Pilar. Com sempre, molta informació, superinteressant, en un mateix discurs. Jo us faig una pregunta molt breu, si us plau, responeu-me sí o no, i farem la pausa musical després d'una hora de gravació. Espero que jo crec que sí que ens seguiran escoltant les oients de Contrabanda FM aquí al 91.4 de Barcelona i també per internet a contrabanda.org. Es pot viure, hi ha gent que viu, estem vivint també en molts llocs sense bancs, també estem en transició de viure sense bancs, per tant jo crec que la resposta per part meva seria sí, es pot viure sense bancs, per tant ens oblidem de la banca pública i de la banca privada i mirem altres models de producció, de consum, de comunitaris, organitzatius. Gorka, podem viure sense banca? Perquè si diem que sí, podem anar per feina per altra banda. Si diem que no, ens costarà molt reformar això.
És que això sembla un consultori per a The Beans o no sé.
Bueno, us poseu d'acord, us piqueu sota la porta, un diu sí, l'altre no, anem a la pausa i ja tenim el debat.
A veure, surt al carrer i fes la pregunta, igual com la sanitat. O sigui, diran que volen sanitat pública, probablement diran volem, necessitem un crèdit, però un crèdit que no ens estigui robant i deixant-nos que ens desnonin els bancs. O sigui, volem un altre model. O sigui, l'idea és aquesta.
Sí o no era?
Bueno, jo no sé si la...
No, és que és important, perquè si diem que no, ja tenim un camí bastant definit. Si diem que sí, ens compliquem bastant i sabem el que ha significat fins ara la banca i el que significarà.
Exacte.
Trio
no,
dos
no
bancs, sabem
la,
el que
la
és.
Banca...
Jo soc client de Trio dos bancs i espero deixar de ser-ho per prescindir dels bancs. I el camí comunitari, que és la pregunta inicial amb la qual jo volia aprofundir de l'organització, implica això. Si vivim en comunitat, amb aquestes comunitats fora de la ciutat, si construïm aquestes comunitats autogestionades, i la paraula hauria de sortir també, més que contracapitalista, sinó construir l'autogestió, experimentar, perquè no en tenim ni idea.
Jo parlo de la gent del carrer, eh?
Llavors, jo t'ho he preguntat a tu.
Sí,
podem viure sense bancs?
I mil, jo crec que si hi ha un grup de gent que ho vol fer, perfecte. O sigui, això no serà una alternativa mai per construir un altre model social.
Perquè tu esperes la revolució.
Jo espero un altre, sí, jo espero un canvi profund en les institucions capitalistes. I quan ataquem el capitalisme hem d'atacar la banca. O sigui, l'atac de la banca vol dir que si vol existir banca privada, que existeixi, però ja ens encarregarem de que els seus beneficis tornin a l'erari públic. Tornin per pagar aquesta sanitat i aquestes necessitats socials.
D'acord, resposta sí, llavors. Banca sí. No cal eliminar
banca
la banca.
Pública.
Banca pública.
Banca pública, i que la privada no rebi ni un euro, no la rescati, i si s'especula i vol fer el que vulgui, que s'enfonsi, i que la gent que vulgui posar els diners allà per treure interessos, que els posi, perquè mai es rescatarà l'organització social que volem.
Gorka, banca sí o no, suposo que per compensar hauries de tenir 10 minuts més, però sisplau vull posar aquesta pausa musical perquè si no
sí.
L'hauré de posar després, com que estem en diferit, que estem gravant en dissabte, dia 5 de novembre, si no fem la pausa la posaré per enmig i tampoc m'agrada i vull que surti tot natural com estem fent.
El que vull dir és que em reitero que jo no ho sé si es pot viure sense banca, el que passa és que la pregunta es podia plantejar d'altra manera. M'agradaria viure sense banca? Sí. M'agradaria, jo desitjaria viure sense banca.
Vale, és
una altra qüestió és si es pot, que jo això no ho sé, però sí que m'agradaria.
D'acord, fem aquesta pauseta musical No posaré un tema de Cuba, no posaré Cuba perquè
sí, home, sí.
Ens podem complicar pel que hem parlat abans d'entrar al programa.
Que no, home, no?
Però ja que ho he dit,
és molt bonic, ja
sortirà també després a la tornada. Ens quedaran 20 minuts de programa, més o menys. Recordo que estem a Ones de Pau, un programa que fa difusió per la desmilitarització i que ja anuncio d'aquí poques setmanes aquest programa es dirà Nodes de Pau. En lloc d'Ones de Pau es dirà Nodes de Pau. Dir que allò d'ones, més que per allò d'ones arcianes, era per la vibració, per les vibracions que ens comuniquem als humans, i anava més per aquí, però també per la ràdio, i quan fem aquest canvi de nodes és perquè ens situem en el tema pràctic, en el tema vivencial, en el tema comunitari, en aquests espais fora, no contra el capitalisme, sinó paral·lelament al capitalisme, i són nodes entesos com aquests espais on s'està experimentant i vivint sense banca, quan ens oblidem de Tríodos, i per suposat ja ens hem oblidat del Santander i també de la banca pública, amb tots els respectes, i de la revolució que ha de venir, com la desobediència civil massiva, que no existirà per aquesta cultura tan imposada i tan, doncs, teledirigida, que significa, doncs, el viure com a robots a molta gent, perquè moltíssima gent no té cap problema amb la propietat privada i simplement el que vol és mantenir-la, i tampoc li interessa si l'aigua de Barcelona és d'Agbar o de Suez Environment, mentre tingui garrafes que pot anar pagant a un euro i de tant en tant obrir l'aixeta per dutxar-se. Jo crec més en el canvi, en ser el canvi que volem i no en la contra. L'única contra que intento mantenir és la de contrabanda, tot el més. Ja fa temps que no dic antimilitarisme ni a l'anti, intento dir desmilitarització, i en aquesta línia després entrem en aquests nodes, com construïm aquests nodes alternatius a les ciutats i aquest capitalisme salvatge que ens ha robotitzat i ha fet que arribem on estem i on seguirem arribant de pitjor, tal com van les coses. 1 hora i 10 minuts de gravació. Tornem amb la pausa musical en 3 minutets. Seguim a Contraband FM, això és Ones de Pau. Emissió en diumenge a les 11 de la nit, avui gravant en dissabte per poder fer aquesta difusió, com sempre fins a les 12 i mitja de la nit el diumenge, i en redifusió els dilluns a les 7 del matí i els divendres a les 9 i mitja de la vespre. Estem parlant amb la Pilar, que és economista.
No, vaig passar per la facultat, però jo no em dic que economista.
Perdó.
També vaig passar per filosofia 10 anys i no em dic filòsofa.
Molt bé, llibertària, em sembla que sí que m'ho acceptaràs. Llibertària?
Tampoc.
No, vale.
Títols així.
Molt bé, clar que sí, doncs no posem etiquetes,
ja
ens anem coneixent, no cal posar-nos etiquetes, i el Gorka, que no ho he dit abans, t'he dit, sembla que siguis aquí un espontani que t'hem pescat de la plaça Reial i no, vens de la tribu nicosiana, especialment del programa Nicosia, que s'emet els dimecres de 4 a 6 de la tarda aquí a Contrabanda, i també, doncs, no sé com definir-te, no et posaré etiquetes, però
tampoc, no cal,
que ets de la casa, com espero, doncs, que ens considerem tots els oients també, més enllà de la gent que fa programes aquí. Som Contrabanda, un exemple d'autogestió i de bretxa dins d'aquesta privatització de la comunicació, que també, doncs, seria un tema interessant a parlar, però a la tornada parlarem, si voleu, ja dels temes. Jo, si em permeteu, apuntaria això de la revolució, això de l'organització, incidir una miqueta més amb aquests exemples vivencials i experiencials, i també amb el tema dels béns naturals, els recursos necessaris per viure, com poden ser l'aigua i els aliments, com s'estan privatitzant i, per tant, com la propietat privada també entra aquí en joc i bueno, provoca tot el que està provocant i que ja sabem més o menys. Pausa musical i continuem a Ones de Pau. Gràcies per acompanyar-nos. Fins ara.
Óyeme, cachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el pop. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán.
y si baila un nipe, se le mete el alboroto, y es para que se vuelva loco, hasta un japonés. Cachita está alborotada, ahora baila el cha, cha, cha. Cachita está alborotada, ahora baila el cha, cha, cha. Cachita está alborotada, ahora baila el cha, cha, cha.
La Orquesta Aragón, i aprofito que tenim aquesta música cubana per apuntar que estem fent uns programes, una sèrie de programes dedicats als diaris de viatge a Mèxic, Guatemala i Cuba, que vaig fer, que va fer un servidor als anys 2007 i 2008. Hem estat parlant de Mèxic, també una mica de Guatemala, i ens va quedar doncs una mica la part de les comunitats zapatistes, que també podríem comentar-ho avui aquí al programa, amb el tema de la propietat privada i aquesta expropiació de terres comunals per part dels zapatistes, si ens serveix d'exemple, però això ho farem la setmana que ve per acabar aquest segon programa sobre Mèxic i Chiapas dels diaris de viatge, i jo crec que serà el desembre ja quan parlarem de Cuba i d'aquestes 5 setmanes en les que vaig estar a la illa caribenya de Cuba. S'han acabat la cançó i continuem aquí a l'estudi 2 de Contraband FM parlant amb la Pilar i amb en Gorka. Micros amunt, som en directe. Algun
sí.
Comentari ràpid, algú pendent abans de
no,
la pregunta concreta?
De seguir avançant. O sigui, el tema aquest està claríssim que de la propietat privada dels mitjans de producció és una clàssica manera d'això que es diu de la plusvàlua de l'explotació, en què consisteix l'explotació. Llavors m'agradaria llegir, ja que parlen de la propietat i citat el Proudhon, de tres punts que parlen d'això i que aclareixen i després tornar al moment d'ara. Digo, está en castellano, oye, yo en castellano. Siendo también igual para todos el resultado del trabajo, es imposible la formación de la propiedad por la explotación ajena y por el arriendo. El arriendo era las casas, los bancos, las escuelas, las hipotecas, etc. Todo trabajo humano es resultado necesario de una fuerza colectiva. La propiedad, por esa razón, debe ser colectiva e indivisa. En términos más concretos, el trabajo destruye la propiedad privada, la apropiación de esto. Siendo toda actitud para el trabajo lo mismo que todo instrumento para el mismo, un capital acumulado, una propiedad colectiva, la desigualdad de remuneración y de fortuna, sobre texto de desigualdad de capacidades, es injusticia y robo. A ver, tenemos que tener claro.
Vale.
Després d'aquests punts, el sistema que vivim ara, o sigui, els 5 milions aquests d'aturats, no hi ha cap garantia de que això que semblaria en un model social alternatiu, tenir garantit, més que l'idea de treball, l'idea de benestar. O sigui, com aconseguir que això sigui possible? Si pensem que qualsevol feina, tot el que es fa, hi ha darrere d'això tot un treball de generacions o tot un treball que no és del mateix propi treballador, com es pot dir que algú s'apropia d'això? O sigui, s'està apropiant ja només del treball d'aquest treballador, sinó de tots els mitjans, del treball acumulat. Llavors això, que el capitalisme segueix la seva lògica, és també, quan ens diem anticapitalistes, és el que hem de qüestionar. L'assalariat, el món aquest de vendre el treball i acceptar les condicions miserables, perquè la gent no té alternatives, no troba feina, no troba activitats que pugui organitzar-se. Llavors, la manera d'exigència davant d'un estat que a més ara estem en període electoral i ningú ha dit res, o sigui, aquí a les eleccions passades del 2008 es va guanyar una de les eleccions que es va posar era la pujada del salari mínim a 800 euros. Estava a 600, o sigui, això ha suposat un robatori dels treballadors, que hi ha uns 5 milions a l'estat espanyol que treballen a salari mínim. Els ha robat el govern actual 50.000 milions, 5 vegades el pressupost de sanitat, per no pujar-les 200 euros de salari mínim, que va ser una oferta electoral. O sigui, i s'han avançat les eleccions per no fer la pujada a 800 euros de misèria de salari.
Vale.
O sigui, comparat amb l'idea és aquesta.
Però Pilar, sisplau, anem fent...
No, és que això és una propietat,
sí,
ells s'estan apropiant, vale, només... s'han apropiat, sí, han robat als treballadors només per una mesura d'un govern, o sigui, tenir clar per qui estan treballant els governs.
Clar, vale. Perfecte, però...
O sigui, quan diem pujar els salaris mínims, sí. O sigui, no és que estem dient que l'Estat solucioni res, estem dient que hi ha unes desigualtats socials molt bèsties, i el que volem fer és que la gent que està pitjor, que no hi hagi diferències, tantes diferències, que puguin tenir una vida mínimament digna. O sigui, això, i a més, és que a França, o sigui, és la cosa aquesta, està a 1.400 euros, hi ha una diferència bèstia.
Però si estàs defensant, a veure...
És l'exigència de que la miserabilitat absoluta dels treballadors que estan més baix de tot,
vale, però,
que pugin la possibilitat si, aquesta.
Si, és que estem amb el mateix, estem amb en lloc de parlar de la dació en pago, ara parlem de la regulació del salari.
Estem llavors, contra els estats,
pregunta,
clar.
Deixa'm fer la pregunta directa. Es pot viure sense salaris? Perquè és que si no acabarem això.
O sigui, si tu
es pot viure sense banca, sí o no? Es pot viure sense salaris, sí o no? I en la resposta, crec jo, afirmativa, aquestes preguntes és on trobem la via de l'autogestió, de la col·lectivització i del treball que ens dona la llibertat, perquè tenim els mitjans de producció a les nostres mans, tenim la terra
com
a les nostres mans
els
i la tecnologia
de
triem la que volem.
Has expropiat els mitjans de producció?
Els creem nosaltres.
I de què? Perquè no hi ha varetes màgiques.
No, tu pots començar de nou.
De zero, no?
Sí.
O sigui, l'idea aquesta de o sigui, vosaltres, l'expropiació dels mitjans de producció, que hauria de sortir d'una insurrecció que ara mateix no hi ha possibilitat, o sigui, quines maneres teniu per accedir a uns mitjans de producció?
Ara, el que estic plantejant és que l'autogestió ja porta implícit aquests mitjans, perquè els creem nosaltres, estem parlant de construir, no de transformar-los.
I sou capaços d'això, de generar una organització, una manera de treballar diferent que absorbeixi els 5 milions aquests d'aturats a la península?
No, perquè estem parlant d'una petita escala.
Uh-huh.
Estem parlant d'aquests nodes. Aquests nodes que deia de Pau, aquests nodes de Pau també impliquen nodes de producció, però d'autogestió.
I perquè això...
D'autosuficiència.
Exacte, perquè no quedeu en un node, sinó que això pugui afectar a tota la població, no exigeix això un canvi social fort.
Ja, però Pilar, a lo millor tota la població no vol. Ja, és que a vegades volem introduir a persones en un lloc que aquestes persones no volen. Hi ha persones que són desnonades que no volen defensar la casa en la que estan visquent i se'n van per més que tu diguis nosaltres donarem suport, aquestes persones diuen no, nosaltres ens anirem a un altre lloc i ja està. I no volen fer aquesta... Aleshores, jo crec que tenim que partir del que tenim més proper. Si n'hi ha persones que trobem una coincidència i tenim unes necessitats per transformar, pues comencem a veure què és el que podem transformar. Jo no sé si és la idea d'aquests dels nodos, però sí que a mi em va servir molt l'experiència dels Panteres Negres, perquè ells en les necessitats de la seva comunitat afroamericana estaven veient que els seus nens no tenien menjar, tenien malalties, si els portaven a les escoles estaven aprenent la història dels blancs i van dir, pues no, nosaltres volem aquí a la comunitat afroamericana a totes les persones que tenen negoci, que estan visquent dels nostres diners, tenen que retornar part d'aquest benefici a la gent que no té. I aleshores van fer comedors populars, la gent, metges que eren afroamericans, van fer tasques de sanitat gratuïta per la gent necessitada, i així van intentar donar una, diguéssim, a la seva comunitat una solució a problemes que ningú volia solucionar. La qüestió de l'educació també van donar la seva versió de la història. Jo crec que quan tu plantejaves la qüestió d'aquest salari mínim de 600 a 800 d'augmentar...
No, no, indica a 1.400 com a França, com a mínim.
Deixa'm que acabi.
O sigui, la mitjana ja, europea. Deixa'm, jo no dic, estava qüestionant que ni tan sols una misèria l'han acceptat.
Pilar, que jo no anava per aquest camí, volia explicar una altra qüestió. Quan tu parlaves d'això, a mi venia al cap ràpidament una altra qüestió de coses que passen desapercebudes però que hi són. Aquestes eleccions que venen ara, segurament els partits agafaran el diner públic, i he vist un article que diu que en els últims 10 anys els partits s'han portat de diners públics uns 1.000 milions d'euros, aleshores en 10 anys 1.000 milions d'euros han gastat. Quantes qüestions podien haver-hi solucionat amb tots aquests diners quan el partit polític no aporta res a la societat a la que diuen que tenen que gestionar? No aporten res. Però és que a més estem perdent de vista tota aquesta gent que té tantes possessions, té tanta riquesa, i que estem demanant que pugin els sous de baix quan no estem dient que aquestes persones tenen que retornar aquesta riquesa a la comunitat, i quan aquesta riquesa estigui segurament ja no necessitarem demanar que pugi el sou que està baix, perquè les persones segurament, si tenim un sentiment de justícia social, farem un repartiment adequat segons les necessitats i que té cadascú. Lo que està clar és que com abans deia, pues no tinc una boleta per veure el futur, ni tampoc tinc una vareta màgica, com deies tu, perquè això es faci així. Però si volem treballar per fer alguna mena de transformació, per aconseguir que aquesta diferència entre els més rics i els més pobres desapareixi, segurament tindríem que agafar armes i anar expropiar tota aquesta gent, perquè no es deixaran i tindran la seva seguretat de l'Estat, a més de la privada, que la compraran i no es deixaran. Aleshores, jo crec que no descarto aquesta possibilitat en un moment donat, però en principi jo crec que sí que el que parlava abans dels Panteres Negres sí que podien incidir en aquesta qüestió, demanar a l'entorn més proper. Jo parlava a Barcelona dels barris, però bueno, n'hi ha ciutats més petites que potser poden fer un projecte més ampli, o comunitats que intentin prosperar d'aquesta manera, de fent buscar els seus recursos. També parlava del projecte d'Alemanya, perquè ells ja tenien uns recursos que havien heretat dels seus pares i els aportaven a aquest projecte. Deien, val, jo tinc calés o tinga aquesta propietat, aquest edifici pertany com a usufructe al projecte i s'utilitzarà pel projecte. I aleshores aquesta persona col·laborava d'aquesta manera i d'altres, però una d'elles era amb l'aportació d'aquesta propietat que tenia. Aleshores, les propietats que tenim podien servir per qualsevol projecte d'aquests. El que passa és que no estem en aquesta línia de col·lectivitzar les propietats o de dir, bueno, pues, ens anem a aquest poble, el fem nostre i tot el que tenim aquí el portem cap allà. I comencem a...
Si és que la gent no té res, la gent, o sigui, bueno, el problema és això, és de la gent desposseïda, la gent que no té treball ni té res de propietat.
Llavors, les persones que no tenen res... Volen col·lectivitzar, volen
viure dignament.
Bueno, però viure dignament què significa?
Viure... Tenir els, els mínims però necessaris en qui,
en
coberts.
Qui, en quin model? En quin model social, econòmic i polític?
En aquest, evidentment, no li ofereixen. Llavors és no, plantejar des de baix una força suficient per tenir clares les
però
coses.
Però tenen clar en quin model social, econòmic i polític volen viure? Perquè si realment el que volen viure és un sistema capitalista, tenir les necessitats cobertes, evidentment, amb aquest projecte, almenys jo no em vull ficar, perquè no vull, per un costat, treure-li vida a aquest sistema i per un altre, donar-li, però això és el que fan les ONGs. Uh-huh. Aleshores, no vull ser una ONG. Uh-huh. Aleshores, el que sí, les persones que tenim aquesta consciència, o les que no la tenen, però que tenen unes necessitats i que vulguin a resoldre aquestes necessitats, possiblement tindrien que parlar
o sigui,
que hi ha sistemes per solucionar aquesta situació i que volem fer una qüestió col·lectiva i si s'impliquen, aleshores evidentment el que no s'impliqui i per molt pobre que sigui pues seguirà sent pobre.
O sigui, a mi el que em resulta molt curiós Pilar, és... Sí,
deixa'm dir-te només que tens 2 minuts i tancarem amb el teu torn de paraules perquè se'ns acaba el temps.
A mi el que em resulta curiós és que amb el model de les presons estem, o sigui, tens clar i ja has baixat amb la idea de que qüestiones el model de la presó, però no t'oblides de la situació actual, de que s'han de millorar les condicions actuals.
Llavors,
però
espera, estàs dient una cosa que no he dit, jo no he dit que vulgui millorar la presó. Jo no vull millorar la presó,
Les condicions que viuen els presos.
No, tampoc vull millorar les condicions en què viuen els presos perquè seguiran sent presos. El que no vull són presons.
Exacte. Sí, no, però en el moment aquell que deies, val. Doncs,
últim torn i fes tu el tancament del programa, jo diré que som a Contrabanda FM.
O sigui, si som incapaços de que hi ha una situació de que com acabar amb el model aquest assalariat i la gent que està avall ni tan sols, o sigui, estem lluitant per millorar les seves condicions, o sigui, ara mateix que hi ha l'atur aquest tan bèstia, o sigui, tenir clar d'unes exigències d'una reducció de jornada laboral sense reducció de salaris i que dins de la merda aquesta dels salaris es redueixin les diferències pujant els salaris mínims i que hi hagi a Europa un únic salari mínim i que s'estengui a totes les parts del món i que aquestes permetin cobrir contra aquest desposseïment que suposa el sistema capitalista, agafar més força des de baix per lluitar contra aquest desposseïment des de dalt. Perquè si algú creu que és arbitrari els sous que hi ha, o sigui, són sous de misèria absoluta. I no està tan fàcil la gent per fugir a alternatives. O sigui, si està acceptant aquestes misèries és perquè no les té. O sigui, quan estan acceptant salaris miserables, és per això, no ho veuen tan clar, que hi hagin models alternatius. Llavors, mentre aquest sistema no caigui, una manera de fer-li mal i guanyar avantatges amb aquesta batalla del capital-treball és exigint, o sigui, anar contra les diferències salarials i que el baix pugi a dalt i que després el sistema fiscal no toqui ni un euro d'aquests salaris que són inferiors a la mitjana i que baixin pels de dalt. O sigui, perquè la fiscalitat actuï no sols per les grans fortunes i les extremes, sinó perquè actuï per totes les que superen les rendes o salaris mitjans cap amunt i que totes les salaris que estiguin mitjans i per avall, que no es toqui rei i la gent que no pugui, que hi hagi una mínima garantia de l'organització social que parlaves, però això no sortirà donant 4 que tinguin i posant-lo en col·lectivització. Això ha de sortir d'una organització social que faci el canvi cap a una igualtat social.
Hem de posar el punt final perquè és que se'ns ha acabat el temps ja, no, gairebé no puc posar la sintonia. Hem d'acabar. Ho sento perquè ara no estàvem animant, ja la segona vegada ha sigut molt animada, hem tingut hora i mitja amb un tall només de música, no podem continuar. Si voleu, doncs us convido a fer una segona part quan sigui, quan us vagi bé, i ens seguim parlant. Moltíssimes gràcies, Pilar, per col·laborar una vegada més amb Ones de Pavo.
Moltes gràcies a Contrabanda i a vosaltres.
Gràcies a Contrabanda sempre. Gràcies, Gorka.
Sí, gràcies, Gorka, per haver vingut, t'ho agraeixo
molt. A vosaltres.
Sí, sí.
Doncs poso la sintonia i ens acomiadem volant. Doncs això, fins aquí aquest programa Dones de Pau. Avui parlàvem de la propietat privada i de com fer aquesta revolució. Bé, siguem el canvi que volem i també, doncs, evidentment, no ens oblidem dels desposseïts, però si no fem el canvi nosaltres mateixos, nosaltres mateixes, pues, no servirà d'exemple per ningú i podem treballar pels altres, però jo considero que hem de fer aquest camí d'alguna manera i experimentar-lo. Com sigui, ens equivocarem, però aprendrem i crearem aquests nodes on intentarem, doncs, col·lectivitzar i compartir aquest treball no assalariat i sense bancs, i amb els recursos naturals a les nostres mans i que són de la terra i de ningú més. Res més, contrabandides, contrabandits, tornarem el proper diumenge a les 11 de la nit i teniu el blog del programa per escoltar aquests programes que anem pujant al blog Dones de Pau, onesdepau.contrabanda.org. Gràcies, salutacions a tothom i fins la propera setmana.